És quan plou que ballo sol, vestit d'algues, or i escata. Hi ha un pany de mar al revolt i un tros de cel escarlata. Un ocell fa un giravol i treu branques una mata. El casalot del pirata és un ample girassol. És quan plou que ballo sol, vestit d'algues, or i escata. És quan ric que em veig a pic el bassal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera, i entre Pineda i Garric planto la meva bandera. Amb una agulla sequera mato el monstre que no dic. És quan ric que em veig a pic el bassal de sota l'era. És quan dormo que hi veig clar foll d'una dolça metzina. Amb perles a cada mà visc el cor d'una petxina. So la font del comellà i el jaç de la salvatgina, o la lluna que s'afina en morir carent enllà. És quan dormo que hi veig clar foll d'una dolça metzina. Hem sentit el poema de Josep Vicenç Foix, És quan dormo que hi veig clar, que és inclòs dins el recull On he deixat les claus, de 1953.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja hi tornem a ser un dilluns més. Això és Tirant de llibres, estem a Punt Set Ràdio, estem en directe, són les 9 i 2 minuts del vespre. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc, i hola, bona nit, Joan.
Bona nit, Jordi, bona nit, Francesc, bona nit també a Jordi Arriba, que ens fa aquí el control, i saludem des d'aquí, des d'aquest programa 133, doncs, a tota la gent que està escoltant. Esperem que el programa que ara explicarem una mica de les coses que farem, doncs, us agradi, i ens seguiu seguint. Aquest és ja el penúltim programa, per això, ja avisem de què és el penúltim. La setmana que ve serà l'últim d'aquesta temporada, eh? No ens marxem, no ens plaguem, no. I a més, doncs, podria explicar-se el que hi ha, no?
Molt bé, tenim una crònica des del País Valencià, ens la portarà la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i tenim també una crònica des de Catalunya, ens la porta la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Literatura i gènere, Joan.
Sí, aquesta vegada he inclòs en aquest apartat un llibre de Salvador Balcells, La taca negra, que és un tema, és un llibre que podria estar qualsevol altre apartat que, dels que tenim, però que per la temàtica he pensat que s'esqueia que fos dins aquest apartat.
Però això serà més tard, això serà un quart de deu.
Sí.
En Jordi ens parlarà a la secció de sobre el fil literari de la crítica literària cognitiva.
Això mateix. Espero aclarir una miqueta aquestes paraules que ara mateix, doncs, semblen una mica espesses.
A la secció de literatura catalana, pels vols de 9:45, l'Emili Roig ens parlarà de Raimon. I a la secció de literatura universal presentarem breument un personatge, Alexander Pushkin, un autor rus.
Podem Francesc, ho farà això, Francesc.
Podem emparentar amb el romanticisme i parlarem d'algunes de les seves obres, que ens criden l'atenció, que són captivadores. Bé, avui tenim un debat, no, Joan?
Sí, presentarem un tema que és un tema que a vegades és conflictiu o no és, depèn, no? De com s'agafi o com s'encari. El títol que porta és Què s'entén per literatura de qualitat? És un tema, doncs, de debatre, pensem, que perquè hi ha moltes àrees i moltes, diguem-ne, opinions. I per tant, doncs, aquí en parlarem tots tres, i el qui vulgui participar ja sap que té el 93 864 12 21,
i si no, pot participar enviant-nos la seva opinió a tirantdellibres@josoctotjunt.cat, i a partir de temporada propera provarem d'obrir un fòrum perquè també pugueu participar a través d'internet en els nostres debats.
Acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons, com sempre, des del sud, l'Empar Murelló, que batallant des d'allà ens explica moltes històries culturals interessantíssimes. Com estàs, Empar?
Molt bona vesprada, Joan. Encantat d'estar amb vosaltres, encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada. I res, a punt de contar-vos moltes coses, perquè avui tenim una barretxeta de tot, però molt interessant.
Com ha anat l'escola, la trobada de l'escola valenciana?
Ja sabeu que ha anat molt i molt bé. Moltíssima gent aplegada, un desfilar sense parar de gent, la gent contenta, la gent reivindicant, dient-li al Consell Valencià ja n'hi ha prou, no a les retallades, sí al valencià. Ha anat molt bé, francament, les fotos que venen en premsa, en la premsa digital i la premsa escrita també, genial. La veritat que hi havia un ambient de reivindicació. Després hi havia allí un xicó que em preguntava, però traurem trellat de tot això? I dic, jo crec que sí que traurem trellat, no sé. I no sé si pararem el decret, però que volem una escola pública de qualitat i per descomptat en valencià, això sí.
I que la gent surti al carrer per reclamar-ho. Això, solament això ja, ja és positiu.
Això és genial, això és genial. Mira, jo m'he recordat, sé que teniu, ja sabeu que sí, baix, ens han vetat la TV3 i tots els canals per extensió, però sé que teniu aquest divendres, crec que era en el canal 33, un especial sobre la crida.
Sí, sí,
que
sí.
Recordo que era molt... Bé, que a mi me va recordar l'altre dia, vaig pensar, quan vaig veure anunciar, dic, ostres, és que això és la crida, el moviment aquell de defensa de la llengua i de la cultura catalanes, no?
Per
extensió, aquí... dic, és que nosaltres, Escola Valenciana i tota la gent que ha eixit al carrer, agrupacions, instituts, sindicats, vull dir, hi ha ganes de dir prou, no? I diumenge amb allò el 15M és una altra història, però també s'ha vist. Però sobretot la eixida de dissabte, no? Moltíssima gent dient no les retallades, sí al valencià.
Saps que jo vaig ser membre de la crida, també?
Qui va ser membre de la crida?
Jo, Joan.
Tu vas ser membre de la crida.
La crida va existir gràcies al Joan.
No tant, no tant com això.
Home,
però
no sigueu modestos.
Però t'entrevisten a tu també?
Sí. No, però no era
però
dels...
Però vas ser membre de... Això m'ho has de contar un dia d'aquests.
Un dia d'aquests, si ens veiem...
Si ens juntem ben pronte i m'ho contes, o ens ho contes.
D'acord.
Molt bé.
Una promesa.
D'acord, així farem. Mira, per a qüestions d'aquelles que dèiem sí al valencià. Bé, hi ha una iniciativa, segur que sí, en València hi havia un únic cinema que feia, que dedicava un espai per a fer cinema en valencià. Doncs ara que aquestes sales han canviat de nom, es faran cada dia, de dilluns a diumenge, a les 8 de la vesprada, i hi haurà sempre una pel·li en valencià, ja siga doblada o subtitulada. La pel·lícula d'aquest mes és el discurs del rei. És un conveni que hi ha entre aquestes sales i la Universitat Politècnica, l'àrea de política lingüística i dels centres d'aprenentatge de llengües. Els universitaris no pagaran, entraran de bades, hauran de fer un canvi amb un abonament, podran obtenir dues entrades. I bé, i en principi jo crec que això tindrà demanda i que finalment passarà a altres sales. Vosaltres d'allà se'n riureu, però és que nosaltres així, llevat d'un parell de sales, no podem veure cinema en valencià. Més coses. A veure, Variaet, aquesta setmana, dimecres, a les 7 de la vesprada, al Centre Octubre, Centre Cultura Contemporània, hi haurà un espai... o una jornada o una ponència, com vulgueu. Es diu Innovat en Sostenibilitat. Per favor, no pot ser. Rebobineu-me i punxeu-me fora del directe.
Sostenibilitat.
Molt bé. Sostenibilitat. Innovat en Sostenibilitat, això és. Per a parlar sobre l'estalvi d'energia i dels seus beneficis. Després podem anar a les comarques de la Ribera. El dia 25, dissabte, sabeu allò de la gira aquella que feia Escola Valenciana, aquesta és la sisena edició, de grups en valencià, doncs a Sueca, el 25 de juny hi haurà Espencat i Del Garrofons. Què més coses? Dissabte, 25 de juny, també a la comarca de Camp de Túria, a Bétera, al Pati del Castell, a les 7:30 de la vesprada, hi haurà un especial de cant tradicional. Retrobem la nostra música, es diu l'especial, i per la nit hi haurà nit de cantar i d'albaes per tot el poble. Més música, estem a temps? Sí. Joan Vicent Frigina ha escrit, acaba de publicar, és un escriptor, periodista, però acaba de publicar la cançó en valencià dels repertoris tradicionals als gèneres moderns. Això és bàsicament un recorregut històric per la música en valencià, des de les cançons populars i el cant d'estil fins als grups de rock i la música electrònica més d'ara mateix. Així que es barregen els dos àmbits, el tradicional i el modern, i bé, rescaten no només la tasca de, no sé, de gent com Raimon o d'Altai, no? Sinó que a més la sumen a tot el treball que després van passar a fer gent com Miquel Gil o el Carles Denia o Remigi Palmero, Urbaria Rurana, per a deixar pas a Pau Alabachos, a Òscar Brit, a Obrint Pas, al Corredor Polonès i un llarg etcètera de grups que s'han incorporat a la música en valencià.
Molt bé, Empar.
Vinga.
Hem de deixar aquí.
Esperem que vos vagi molt bé.
Igualment.
I fins a la propera setmana.
La setmana que ve.
Una abraçada a totes i a tots.
Fins aviat.
Adéu.
A reveure.
Adéu.
I seguim amb el Crònica, amb la Carme Sánchez des de Catalunya. Bona tarda, Carme, què ens has d'explicar? Com estàs?
Hola, bon vespre, què tal? Com anem?
Mira aquí, ja veus.
Amb molta calor.
Amb molta calor.
Amb molta calor, Barcelona està superfresquet avui.
Avui és l'últim dia que diu que tenen calor, perquè es veu que ja posen l'aire condicionat la setmana que ve, i ja estarem més fresquets a partir d'ara ja. Perquè en aquestes èpoques està molt tancat això i necessitem això.
Sí.
Doncs vinga.
Jo encara dormo amb el nòrdic, imagina't.
Carai.
Sí, és que el meu pis fa fresqueta, sí. Doncs sí. A veure, comencem aquesta setmana i anem a Girona. I avui farem una coseta que és una miqueta diferent. A veure, sabeu que aquest any és el cicle, bueno, fan cicle sobre Fernando Pessoa, l'escriptor portuguès, però és que a més el fan traduït al català, val? I es veu que el dia 22, a les 8 de la tarda, a la Casa de Cultura, que està a la plaça de l'Hospital número 6, faran una lectura dramatitzada de Només sé que no sé qui sóc, que està, com he dit abans, dins del cicle de l'Univers Pessoa, en homenatge doncs, a l'escriptor portuguès, que és dels poetes més clàssics de la llengua portuguesa. Es farà un recital de poesies i proses sobre Fernando Pessoa, a càrrec de l'actor Quim Lacina, i a més fan com amb un suport musical i un audiovisual de Pau Fabré, que estarà al violoncel, de Marco Domenichetti, amb imatges de tot el tema barroc. Avui estic superespessa, no sé què ens passa a l'Empar i a mi, però bueno, no ho sé, deu ser dilluns, des de ser això. Doncs donen tot aquest muntatge d'una veu a l'escriptor portuguès i l'enfronta als seus principals heterònims, doncs Álvaro de Campos o Ricardo Reis. I bé, d'aquí, dintre de Girona passem a Banyoles. I és que aquest cap de setmana, tot aquest pont, mega aqueducte que hi ha la Fònica, que és el 7è festival de veu de Banyoles. I vindran grups tan populars com Antònia Font, que actuarà el dia 25. A més, hi ha teatre pel carrer. I el dia 24 i 25, el grup de teatre de Banyoles, que es diu Cor de Teatre, representaran una obra que es diu Opereta i que fa molt poc està representada al Teatre Nacional de Catalunya, que ha estat en cartell fa superpoc. A veure, després d'aquí passem a Barcelona, i és que a la Sala Villarroel fan una de les obres de teatre que considero que pels mitjans de comunicació i per tot el ressò que se n'està fent, crec que serà l'obra estrella de la temporada. És una obra que està dirigida per Julio Manrique i es diu coses que dèiem avui. És una representació que és com una fusió entre... A veure, jo l'he vista personalment i és una fusió entre una obra de teatre amb el format del cinema. O sigui, tenim l'escenari està posat com amb una franja rectangular i tens els subtítols a dalt, etc, etc. I tracta tres històries relacionades amb el tema de les parelles, no? Doncs la típica dona que està en un restaurant super mega chic d'aquests ultracars, amb vestits a la última moda, amb d'aquestes botigues molt molt grans, com per exemple les que hi ha al Passeig de Gràcia, que no pots ni entrar, que de vegades demanen la visa oro abans d'entrar, que hi et miren malament. la típica història de la dona que descobreix que el seu marit li és infidel, o per exemple la d'una parella que està condicionada per la influència de la germana d'ell, o també una parella que es troben després de temps sense veure's, i clar, és una miqueta aquestes tensions que fan. Realment està molt ben representada. Julio Manrique, a més, surt dins l'obra, fa un paper així que no saps ben bé qui és, perquè està com molt tapat, i a més, trobo una cosa que em va fer molta gràcia, és que hi ha un parell de personatges que parlen llenguatge de signes. Jo, que conec el llenguatge de signes i el sé parlar, em vaig fixar a veure si feien algun gazap o estava ben parlat, i la veritat és que s'han documentat molt bé, perquè han fet tot el llenguatge sense ni una falta, diguéssim, no hi ha ortografia, no hi ha ortografia, no, llenguatge de signes, però sense ni una errada, no? Errada, exacte. Doncs bé, són tres peces breus en unes situacions íntimes, tenses, delicades i decididament exposades a una incòmoda exposició pública, perquè totes passen en un restaurant, no? I bé, d'aquí passem a Lleida, i és que el 23 de juny, per molts pobles de Lleida i concretament al Vall de Boí, faran la tradicional baixada de falles. Els nois i noies baixaran fins al poble amb torxes per celebrar l'arribada de l'estiu, és el dia del solstici d'estiu, i bé, hi ha tot de festes arreu dels països catalans i sobretot a Catalunya, no? I a Tarragona, per exemple, és la Festa Major de Valls, que fan concursos de castells de Festa Major. El dia 22 a les 9 hi ha un espectacle de circ, el dia 23 hi ha la Cercavila amb la Flama del Canigó, que comença a passar d'anada, després hi ha la Revetlla de Sant Joan, i sobretot una actuació que potser li pertany més a l'Empar, que és dels Països Valencians, que és la Gossa Sorda, que és el grup de, bueno, un dels grups més de moda, juntament amb Obrint Pas, que estan, bueno, més en boga al País Valencià. I bé, fins aquí la meva crònica d'aquesta setmaneta. Ens veiem la setmana vinent.
Molt bé, molt completa. I la setmana que ve serà l'últim programa d'aquesta temporada.
Molt bé. Gràcies, apa, siau. Vinga, adéu.
Adéu. Na 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 morena la la
Literatura i gènere.
Les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu, a tot arreu. Les nenes bones van al cel, però nosaltres
bé, a la literatura de gènere aquesta setmana presentem un llibre de Salvador Balcells que es diu La taca negra. Està editat per Meteora, a la col·lecció Papers de Fortuna, novel·la, és el títol de la col·lecció en mica llarg, i és el número 10. Barcelona es va publicar el 2007, és un llibre una miqueta més antic, a vegades en parlem de llibres moderns, i a vegades llibres més antics, aquest és un té fa 4 anys. Té 189 pàgines i costa aproximadament 17 euros. Salvador Balcells va néixer a l'Espluga de Francolí el 1946 i ha estat un periodista i un activista cultural, i també ha participat en diversos projectes ecologistes dintre de publicacions periòdiques en català, a banda de dedicar-se durant una bona colla d'anys a fer de llibreter. El llibre que presentem avui és la seva primera novel·la i va guanyar el Premi Joan Arús de 2005, convocat per l'Ajuntament de Castellà del Vallès amb el títol provisional de Nina Russes. Ara ja han dit que es diu La taca negra, eh? Si haguéssim de parlar de la temàtica d'aquest llibre, veurem que toca diversos àmbits. L'ecologia, la pobresa de la gent del nord de Rússia, la prostitució de la Costa Daurada catalana i els moviments de la màfia russa aquí, bàsicament. Per això mateix podem veure que tot fent una novel·la denuncia l'explotació a què són sotmeses noies russes que per millorar el seu baix nivell de vida venen mig enganyades aquí per tal de dedicar-se a la prostitució. Dic mig enganyades perquè elles ja veuen que treballant en altres feines guanyarien molt menys que si es dediquessin a la feina que els proposen i perquè es troben que han d'enviar diners a la família que els necessita amb urgència. Per tant, això és una realitat que moltes vegades és real però que no la coneixíem. El cas que es presenta el trobem dins d'un bordell de luxe anomenat Saratoga, on aquestes noies físicament ben dotades es prostitueixen amb clients catalans d'alt nivell econòmic. Per allà desfilen polítics, jutges, policies, etc. Tot va anar bé fins que uns clients que van practicar un sexe molt extrem, fins al punt que van provocar la mort a una d'aquestes noies. Això és descrit allà. Llavors hi haurà la intervenció d'un sotsinspector dels Mossos i Mosses d'Esquadra que amb l'ajut d'un col·lega rus intentarà esbrinar què va passar i qui o quins en van ser els responsables. Aquest fet es complica perquè al darrere del bordell hi ha un alt funcionari rus que també hi està implicat i que els clients que han produït la mort de la prostituta són uns coneguts polítics d'alt nivell d'un partit molt conegut a Catalunya. I no direm noms. El títol té una certa polisèmia. No, de fet, tampoc surt el nom del partit allà, eh? Però diu que és això. El títol també diu que té una certa polisèmia. D'una banda, això de taca negra pot referir-se a la taca de petroli d'una fuita d'un vaixell petrolier que de Tarragona, que estava allà, diguem-ne, fundat al moll de Tarragona, té una fuita i que s'estén pel mar fins a arribar molt més al sud, pràcticament fins a Salou. Precisament en les tasques de neteja de l'ataca és quan descobreixen amagat el cos sense vida d'Irina, la prostituta morta per accident, tot i que no té ni extremitats ni cap. També pot referir-se, d'altra banda, a la malaltia que ataca el rosers d'un jardí del mafiós Ivanov, que és el propietari del bordell, que és una malaltia que es diu també una taca negra, taca de negre als rosers. I per tant és curiós que ja podia ser això també. I també podíem pensar en el fet que tot plegat és una taca que és ben real però que no s'acaba de resoldre mai per manca de voluntat dels polítics que ho han de gestionar. D'altra banda, el tema de la regularització de la prostitució és espinós i hi ha opinions molt enfrontades, tot i que crec que la carretera no és un bon lloc per oferir i practicar sexe, perquè aquesta feina s'apropa a l'ús d'un esclavatge i la nostra societat no hauria de tolerar. D'altra banda, tot i que les prostitutes que treballen al Saratoga no és que hi hagi mals tractes constants, però si una noia no rendeix, se'n prescindeix o se l'envia a un macarró d'ínfima categoria, un altre local, que es dedica a pallissar-les i a fer-les treballar moltíssim amb clients de baixa categoria. Per tant, sí que podíem dir que estan sotmeses a la voluntat dels propietaris i encarregats del bordell i que han de fer la feina ben feta i satisfer totes, i quan dic totes vull dir totes, les fantasies sexuals de la clientela, fet que de ben segur ha de ser molt desagradable. Tot i que a vegades els fets d'escrit són força crus, sense deixar de ser reals, val la pena llegir aquest llibre per conèixer de primera mà aquesta lamentable situació i advocar que amb el temps tot el tema de les màfies desaparegui i la prostitució trobi una via de consens per poder trobar una solució que satisfaci tothom, però especialment a les dones que el practiquen. Llegirem la referència una altra vegada. Aquest llibre és de Salvador Balcells, es diu La taca negra, editorial Meteora, col·lecció Papers de Fortuna, novel·la número 10, Barcelona 2007, 189 pàgines, 17 euros exactament.
Sobre el fet literari.
Bé, doncs, sobre el fet literari d'avui parlarem d'un tema de crítica literària que és la crítica literària cognitiva. A veure, com puc enfocar aquest tema perquè no hi hagi discussions després sobre si s'ha explicat bé, malament, si ho ha entès tothom o no.
Ja ho veurem.
Va, vinga. A veure, ja que us estic al davant, Joan, Francesc, vosaltres agraïu a l'atzar el fet d'haver nascut homes?
Què dius? Bé, jo això ho dius perquè per la Maria Mercè Marçal. No, nosaltres és el que és, no és una cosa que agraïm a l'atzar. No em desagrada ser home.
A mi tampoc.
D'acord, llavors, a veure, us ho plantejaré d'una altra manera. Preferiríeu haver nascut en una altra forma vivent, ser un altre animal o un vegetal?
No.
No.
No, oi? Com a homes, de què us sentiu més orgullosos?
Això és un test o...?
Bé, és per veure, per conèixer les vostres opinions.
No m'ho plantegem mai.
De què ens sentim més orgullosos? Home, jo em sento orgullós de viure a la meva pàtria, que són els Països Catalans, evidentment. Jo em sento orgullós de viure aquí. I sé que hi visc i penso morir, com diu el poeta també.
Tu, Francesc, vols donar alguna idea?
O... Morir de pensar.
D'acord. I del fet de ser savis, us en sentiu orgullosos?
Jo no sé si sóc savi. Jo sé que sé algunes coses, però segur que hi ha molta gent que et sap molt més que jo de moltes coses. Per tant, de ser savi no me'n sento orgullós perquè no...
I tu, Francesc?
Jo penso una mica com en Joan, que de fet ser savi, a mesura que va passant el temps, no deixem d'aprendre coses. Anem bé, llegint bé. I anem aprenent.
Va, em prendré les vostres paraules com una mostra de modèstia, eh? Perquè no ens hauria d'estranyar que un parell d'homines sapientes estiguessin orgullosos del seu desenvolupament cerebral, ni que en parlem en un programa de literatura. No ens hauria d'estranyar. Fa uns segles es deia que la literatura era una activitat de caire espiritual, oi? Avui dia tothom estaria d'acord que la literatura és en bona part una obra de la ment humana. Per alguns estudiosos, aquesta ment és absolutament intransferible, un producte del cervell de l'individu. Per d'altres, la ment és un producte social, perquè tot i que bona part de la ment es relaciona amb un llenguatge interior que serveix per comunicar-nos amb nosaltres mateixos, ningú no oblida que el llenguatge és una institució social que adquirim en la comunicació amb els altres organismes de la mateixa espècie. I a qui creu, en tercer lloc, en una participació conjunta de cervell i societat en la formació ecològica de la ment humana, com una adaptació de la pròpia espècie, de l'organisme d'aquesta espècie, a l'entorn social i cultural. Potser ja comenceu a veure on vull anar a parar. Quan ja han passat 10 anyets després que el Congrés dels Estats Units proclamés els anys que anaven de 1990 a 2000, la dècada del cervell, quin reflex tenen els avenços en neurociència i cognició, no sols com a temes d'obres de ficció, sinó específicament en l'estudi de la literatura? Sembla indiscutible que el camp interdisciplinari més important del segle XX, especialitzat en el pensament humà, en aquest camp hi podem trobar intel·ligència artificial, psicologia cognitiva, lingüística, pinzellades d'antropologia, filosofia del coneixement, doncs aquest camp pot ajudar en l'estudi de la producció i la interpretació de textos, que són dues activitats en què el pensament hi té una importància predominant. Ara bé, la gran diversitat i la novetat dels esforços d'obrir un diàleg entre les noves ciències de la ment i el cervell i els estudis literaris fa difícil una definició estreta, limitada, de la crítica literària cognitiva. Potser seria més senzill enumerar els diferents subcamps que integren aquest nou camp i que apareixen com a conseqüència d'interessos i metodologies diferents. Us els enumero i tot això que enumeraré seria el que considerem crítica literària cognitiva, retòrica cognitiva, poètica cognitiva, narratologia cognitiva, estètica cognitiva de la recepció, materialisme cognitiu, teoria literària evolutiva. És clar, com que és un camp molt recent, tot això ja veiem d'on sorgeix, però no en coneixem cap referent. Us en cito un. L'he trobat a internet i no és que es trobi gratuïtament, però curiosament l'he trobat en una pàgina en xinès. He volgut saber qui havia penjat allò que en una altra banda doncs em volien cobrar i m'he donat que els xinesos es descarreguen llibres i després els pengen en els seus llocs web o pàgines web.
Però en xinès, oi?
el lloc web sí, però diguéssim el llibre, en anglès, en aquest cas. Bé, és un llibre que es diu Cognitive Poetics, o sigui, poètica cognitiva, poètica aquí entesa com la poètica d'Aristòtil, és a dir, l'estudi de la literatura o un tractat sobre literatura. Té un subtítol, An Introduction, és a dir, una aproximació, un inici d'aquest camp. L'autor es diu Peter Stockwell, Stockwell, Peter Stockwell. És imprès per Routledge, o editat per Routledge, i el llibre és del 2002. És a dir, qui tingui curiositat, doncs pot anar a internet descarregar-se'l, i encara afegiré una última cosa, que seria una lectura molt ràpida d'alguns capítols de l'índex. Per exemple, introducció, cos, ment i literatura, o prototipus i lectura, la dixi cognitiva, la gramàtica cognitiva, etc, etc. I dius, i tot això té a veure amb la literatura? Sembla que sí, és a dir, a cada capítol dedica un comentari a una obra literària. Per exemple, anàlisi de poètica cognitiva, perdoneu que tradueixo directament de l'anglès, i per exemple, doncs comenta un poema de Ted Hughes que, si no recordo malament, era el marit de Sylvia Plath, o et comenta també, posem per cas, Wuthering Heights, cims borrascosos, per traduir-ho d'alguna manera, doncs des d'aquest punt de vista, de la poètica cognitiva. Qui hi estigui interessat ja hi arribarà. I ho deixem aquí.
Literatura catalana.
Hola, hola, bona tarda, Emili Roig.
Hola, bona tarda nit, companys.
Bona tarda nit, vespre fins i tot. Escolta, sí, sí. Emili, avui ens vols parlar d'un cantant de cançons de protesta, d'en Ramon Peljero, no?
Sí, 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 avui us volia parlar de Ramon Peljero Sanchís, també conegut amb el nom artístic de Raimon, que a part de cantant també ha escrit alguns llibres. Doncs bé, Raimon, com diu un dels versos d'una de les seues cançons, dels primers versos, a l'any 40, quan jo vaig néixer, naix un 2 de desembre de 1940, i comença a cantar en públic ben jove, en concret a la ciutat de València l'any 61, davant d'intel·lectuals de la talla com Fuster, Estellers, etc. I simultàniament hi ha el marge del moviment Barcelona i dels 16 jutges, cosa que aporta diguem, nous aires des de la perspectiva de València. Doncs bé, les seues cançons, la seva forma de cantar, aquest estil personal i discrepant, absolutament original, diguem que és una nova forma apareguda a València que fins aquell moment no s'havia donat. Al mateix temps que comença a cantar és llicència en Història a la Universitat de València i cantarà per primera vegada a Barcelona al Fòrum Vergès l'any 62, perdó. La cançó El vent serà una de les primeres que cantarà. És una cançó publicada en el disc que porta el mateix títol, El vent, l'any 63, i obtindrà un gran èxit. El valor artístic de Raimon com a autor i intèrpret de cançons i la seva capacitat de convocatòria a nivell de recitals han sigut reconeguts internacionalment. També durant els anys de la repressió franquista, el seu coratge, la seva astúcia per contribuir a la lluita per les llibertats des de les seues cançons faran que Raimon agafi una gran importància. Destaquem actuacions multitudinàries com l'Institut Químic de Sarrià l'any 66 o el Palau de la Música Catalana el 67 o a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Madrid el 68 i així un llarg etcètera. Ja acabada la dictadura, Raimon pot practicar el seu ofici amb més normalitat i comença a publicar discos, antologies de seus discos, etc. No fa falta que comenci a parlar de títols de discos, sinó que volia centrar-me doncs, en una faceta, diguem, una mica desconeguda de Raimon, que és que ha publicat diguem, tres llibres de poemes, poemes i cançons, l'any 73, De què és viure insistent, l'any 86, o Les paraules del meu cant, l'any 93, i després un llibre que seria una espècie de memòries que abarcaria els anys 80 i 81, que es titula Les hores guanyades. I d'aquestes hores guanyades us volia llegir un dia, bueno, un fragment d'un dia, que és l'11 de setembre del 81, en el qual ens relata la notícia que ha rebut a casa d'un atemptat amb bomba a la casa de Joan Fuster a Sueca. I diu així: aquest matí, a les 5:20, explosió de dues bombes a les finestres de la casa de Fuster que donen al carrer. He parlat amb Rosa, que era la llibreria. L'Eliseu havia anat a Sueca, junt amb Ventura, i sé que tots tres han dinat plegats. He parlat amb Toni Domingo, que em diu que l'Ajuntament de Sueca farà un ple aquesta tarda per tractar de l'atemptat i condemnar-lo i convocar una manifestació per avui mateix. És la segona vegada que posen bombes a la casa de Fuster. L'altre cop no van detenir ningú. Si aquesta vegada passava el mateix, seria com una mena de permís que atorga la policia a qui vulgui posar bombes a Fuster. La sensació d'impotència és total. Sé que no hi ha hagut desgràcies personals. Fuster, a aquella hora, es trobava xerrant amb Jaume Pérez Montaner i Vicenç Salvador. I Estellés també. Al cap de les tres no els ha passat res, afortunadament. Espero notícies de l'Eliseu. Li he dit a Toni que si em necessiten per alguna cosa, que no dubtin un moment a dir-m'ho. En compte també l'Eliseu que els policies preguntaren a Fuster si sabia qui havia estat l'autor o autors de l'atemptat. Fuster, naturalment, els va enviar a fer la mà. No se sap qui ha estat ni el més lleu indici per ara. L'altre atemptat amb bombes a Fuster i de les mateixes característiques, tampoc se'n va saber qui havia estat i a sobre ha estat oblidat per la policia. Ara comença la roda de telegrames de protesta, etc, etc. Expressar el que hom pensa s'està convertint en anticonstitucional, paraula que té massa síl·labes, com per sortir amb freqüència a les converses.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Bueno, conte fet reals, eh? Això es va ser ben bé real, què va passar?
Sí, 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 és un dietari que va contant als anys, al llarg dels anys 80-81, com va confegint la seva primera antologia, recopilació de totes les cançons, i va contant molts fets que passaven en la societat en aquella època.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Emili. Si no hi ha res més a afegir...
No.
Quedem fins al darrer programa d'aquesta temporada, sí, que serà el dilluns vinent.
Molt bé, companys.
Yeah. Una salutació.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
Bé, amigues i amics, són 2:08 i continuem en directe Tirant de Llibres. És hora de parlar breument d'Alexander Pushkin. Bé, tant si busquem a la Viquipèdia com si busquem a la breu enciclopèdia literària soviètica qui era aquest senyor, en tots dos casos ens el qualifiquen de la mateixa manera, com el gran renovador, el gran fundador de la literatura russa moderna, com el gran personatge, diguem-ne, amb què s'inaugura, amb què comença la literatura russa contemporània. De fet, fixem-nos en les dates. Va viure pocs anys, va néixer el 1799 i va morir l'any 1837, o sigui, va viure 38 anys. De fet, explicarem després, ho podem explicar ara, com és que va viure tan pocs anys, i és que va participar, diguem-ho així, en un duel, perquè doncs, una persona va ser un militar francès, Georges Dantès, va tenir una actitud provocadora amb la seva esposa, amb l'esposa de Pushkin, i ell el va raptar doncs, a amb un duel i doncs va acabar morint. Al cap de dos dies després de participar en aquest duel va acabar morint, o sigui, quan tenia 38 anys. Bé, però jo em referia a les dates, perquè si ens fixem en les dates veurem que Pushkin viu al principi del segle XIX i vosaltres sabeu que al segle XIX arriba el romanticisme. Tota aquella literatura del segle XVIII, del neoclassicisme, caracteritzada per la rigidesa, per la separació en gèneres, en separació de modes d'expressió, per seguir tota una sèrie de normes, doncs ja sabeu que els romàntics, si alguna cosa fan precisament Joan amb aquestes normes, què fan els romàntics, com bé recordes? Saltar-se-les. Segueixen aquella idea de la llibertat, que no,
la llibertat,
l'escriptor ha de ser lliure i no ha d'estar sotmès per aquests motlles, per aquestes normes, d'acord? Pushkin és una precisament de les coses que fa, precisament barrejar gèneres, barrejar estils, se l'ha recordat precisament per aquesta renovació, com dèiem fa un moment, diu, va trencar les rígides fronteres estilístiques de gèneres, va crear gèneres nous, com per exemple la novel·la en vers, la més coneguda de Pushkin és una que es diu Eugeni Onegin, del qual, per cert, un escriptor rus es deia Vladimir Nabokov en va fer un estudi, una edició crítica bastant interessant. Però no hem vingut aquí a parlar de, diguem-ne, d'aquest aspecte més acadèmic, si voleu, de Pushkin, sinó a presentar-vos un Pushkin, almenys el que he estat llegint jo aquests dies, que per això doncs, m'ha cridat l'atenció, tota una sèrie de narracions que a mi m'ha semblat que enganxen molt, que són realment narracions curtes que són molt, molt enganxoses, que criden molt l'atenció. Resulta que quan Pushkin tenia 30 anys, aproximadament 31 anys, l'any 1830, va publicar tota una sèrie de contes, de noveletes curtes, que es deien Els relats del difunt Ivan Petrovich Belkin. En aquests relats hi havia cinc grans contes, i en d'aquests contes n'hi ha alguns que destaquen. Un es diu Un tret, no sé si el coneixeu, aquest conte d'Un tret. Justament s'explica un duel, una cosa que de fet ell va viure en la seva pròpia vida. Però la gràcia d'aquest conte és que aquesta mateixa història, la història d'Un tret, d'aquest duel, ens és explicada des de tres punts de vista diferents. La mateixa història ens l'explica el que seria una mica el narrador, ens l'explica la persona ofesa, l'ofès, i ens explica, i també ens l'explica la persona que ha causat aquesta ofensa. Llavors, doncs, no sé si recordeu aquell conte, aquella novel·la del Pedrolo, que es diu Cendra per Martina, en què fa una mica una cosa semblant. La mateixa història ens explica en tres personatges diferents, i això sempre és una qüestió tècnica que sempre ve de gust, per veure qui té raó, perquè quan tu sents una història, clar, et dones la raó a qui te l'acaba d'explicar, però quan sents l'altra versió, acabes donant la raó a l'altra persona quan t'acaba d'explicar una història que sembla que és la mateixa però és completament diferent. Doncs bé, en aquest conte que es diu Un tret s'explica això, d'acord? N'hi ha una altra que és molt bona també, a mi m'han agradat molt els finals d'aquest senyor, de Pushkin. N'hi ha una altra que es diu El temporal de neu. Resulta que hi ha dos personatges que estan enamorats, un noi i una noia, però els pares no accepten que aquesta relació pugui tirar endavant. Ella resulta que decideixen casar-se clandestinament. Però just quan han quedat a la nit perquè volen fugir, volen marxar, resulta que es desencadena una veritable tempesta. D'aquí el títol, El temporal de neu. I el conte acaba d'una manera sorprenent, d'una manera que no ens podia imaginar de cap de les maneres. Al mig, en aquest temporal de neu, hi ha una omissió. Passen coses que no ens expliquen. I al final del conte, doncs quan ens adonem del que ha passat no podem estar-nos de posar-nos les mans al cap, d'acord? No us l'explico al final, si us interessa ja el llegireu, aquest temporal de neu, només us puc dir que efectivament hi ha un casament, però no puc dir res més, no us puc dir qui és que es casa, i finalment bé, i ara sí que arribo efectivament on jo volia, doncs, el que jo volia comentar, que és al cap de 3 anys, l'any 1833, va escriure una novel·leta breu que es diu La dama de pica. Potser la coneixereu perquè Tchaikovsky en va fer una òpera. Bé, és molt senzilla aquesta història, és una breu narració que està molt emparentada amb el romanticisme. Apareix l'aspecte amorós, una dama i un cavaller, amors, llegendes, fantasmes. Resulta que hi ha un personatge que coneix la història d'una comtessa a qui fa temps algú li va revelar un secret. Era una comtessa que jugava a cartes i tenia moltes pèrdues. El marit no li va voler pagar aquests deutes que tenia, i aquesta comtessa va rebre l'ajuda d'un tercer personatge que li va revelar el secret de com podia guanyar amb les cartes. Li va revelar tres cartes, el secret d'aquestes tres cartes.
Doncs el protagonista d'aquesta història farà el possible per esbrinar aquest secret. El que passa és que aquest secret li portarà terribles conseqüències. De fet, s'acabarà trastocant. Només us dic que apareix un fantasma. Bé, no sé si algú coneix l'òpera de Tchaikovsky, però està realment bastant relacionada amb aquesta obra de Pushkin. Per tant, com que veig que anem una mica justos de temps, ja us hem presentat una mica Pushkin. A la temporada següent, si convé, podem parlar amb una mica més de deteniment, perquè hem hagut d'anar una mica de pressa. Som-hi.
El debat.
El debat d'avui el centraré sobre el tema de què és la literatura, la bona literatura. Què s'entén per bona literatura? Què s'entén? És un tema complex, com hem dit abans ja, com hem presentat el tema, perquè totes les valoracions que es fa sobre la qualitat d'una literatura són subjectives, totes. Fins i tot les que s'assenyeixen a corrents literaris moderns o més antics, fins i tot, també són subjectius, perquè tot convé que dir per això que les obres clàssiques tenen un valor. Per tant, hauríem de preguntar-nos si es pot establir un cànon per classificar les bones obres o no és possible establir aquest cànon. Vull dir, perquè un cànon, vull dir que sigui objectiu. Dic que és objectiu, però és possible ser objectius en una obra? Perquè no tothom ho veu igual, perquè veient els comentaris de llibres que hem parlat aquí per internet, un diu que li agrada molt, l'altre que no el suporta, l'altre que ja el podem llançar, l'altre que és fantàstic, és clar, i això és el mateix llibre, no? I què passa, llavors? Vull dir que cada un té una valoració, diguem-ne, molt personal i sempre, evidentment, lligada a la seva pròpia història, la història del lector, perquè el lector, d'alguna forma, cada vegada que llegeix, fa una nova interpretació de la novel·la o del llibre que estigui llegint. Per tant, això és el primer punt que volia deixar sobre la taula, a veure què en penseu d'això. Si és així, o no és així, o... Com definiu la bona literatura vosaltres?
Bé, has parlat dels clàssics, i de fet, un llibre esdevé un clàssic, jo diria, per gairebé per dues condicionants. De fet, un llibre esdevé un clàssic i va perdurant en el temps perquè aquells temes que tracta, aquells personatges que crea, són personatges universals, que va passant el temps i continuen captivant, continuen interessant. Si un llibre deixa d'interessar, doncs evidentment deixa d'estar allò en primera línia d'actualitat. Però perquè un llibre sigui un clàssic també hi ha d'haver un cert consens. És a dir, perquè a mi m'agradi molt un llibre però a tota la resta de professors d'institut no els agrada i no el posen com a lectura obligatòria, no acabarà sent un clàssic. Però si aquest llibre agrada majoritàriament i tots el posem com a lectura obligatòria, es va perpetuant aquest llibre, és a dir, aquest llibre continuarà sent llegit. Per tant, jo afegiria, a banda d'aquesta idea d'ideologia que deies tu en relació al cànon, clar que també hi ha, perquè un llibre sigui considerat de bona literatura, hi ha d'haver també aquesta idea de consens. Jo volia parlar d'un tema que no has esmentat, que és el tema de l'originalitat. A vegades ens podem plantejar, els llibres bons, els llibres de qualitat són originals? O han de ser necessàriament originals? Jo penso que no. Perquè, per exemple, temes que ja han estat tractats anteriorment, com per exemple feia Shakespeare, Romeo i Julieta, el tema que tracta no és pas el primer que tracta aquest tema, ja l'havien tractat d'altres, però com és que ens en recordem de Romeo i Julieta i no pas d'altres obres? Perquè possiblement alguna cosa hi devia haver fet Shakespeare.
Jo aquí buscaria les dificultats a establir uns criteris per determinar la qualitat de les obres. Perquè, és clar, primer de tot, si hi ha literatura de qualitat, deu passar com amb la pintura de qualitat o deu passar com amb la música de qualitat. Per exemple, la pintura de qualitat, quina és? La que bàsicament convenç o al mercat o als crítics. Oi? I en aquest cas les dues coses van bastant unides en el cas de la pintura, el mercat i els crítics. La música de qualitat és d'algun estil determinat? No, hi ha música de qualitat que és anomenada clàssica, hi ha música de qualitat en el jazz, hi ha música de qualitat en la música rock. És a dir, que no deu tenir a veure amb l'estil, sinó que en tot cas deu tenir a veure probablement amb una complexitat d'elaboració o amb una capacitat de treure l'atenció. si pensem concretament en el camp de la música clàssica, potser trobem alguna pista. A veure, en general, la gent té la noció que la música clàssica és una música de qualitat, però potser és perquè era la música que agradava a les persones de qualitat. És a dir, que també hi ha segurament una noció elitista en aquesta qualitat. I probablement, al capdavall, oi, la literatura de qualitat sigui, moltes vegades, una literatura una mica elitista. O bé, perquè hagi agradat a uns determinats sectors socials que tenen uns gustos que són considerats més refinats, o bé, perquè hagi convençut uns crítics que s'han encarregat d'avalar la qualitat d'aquella obra. Ara pensem en un extraterrestre que vingués al planeta Terra, oi? I no distingís entre una obra original i un clàssic. Ara jo agafo la qüestió de l'originalitat des d'una altra banda, i un plagi, perdó, entre una obra original i un plagi. Doncs, i un plagi que la gent no valorés perquè, clar, li trobés la manca d'originalitat, sabés que no és més que una fusellada de l'altra obra. Bé, potser un extraterrestre que no conegués les circumstàncies de l'elaboració de les dues obres, l'original i el plagi, que seria considerat de baixa qualitat perquè no aporta res nou, oi? En canvi, per un extraterrestre, potser no sabria fer la distinció. Em refereixo que deu haver-hi una sèrie de condicionants que són que tenen a veure amb el context d'aparició de l'obra en el moment, i també tenen a veure, doncs, amb la seva valoració per part, la seva recepció per part dels crítics literaris o de determinades classes socials que estableixen August en la seva època.
És que al darrere de si una obra és considerada qualitat o no, també hi ha uns interessos. També a una obra se li pot fer molta propaganda, interessos dels editors, per exemple, que
la venen. Nacionals, perquè també hi ha l'orgull nacional en la literatura.
Mass media, televisions, ràdios, programes de ràdio, per exemple.
Tu parlaves d'elitisme, per exemple, però clar, una obra, per exemple, que estigui molt ben escrita, que podríem considerar és una obra realment de qualitat, perquè la literatura és llenguatge. Si una obra està molt ben escrita, ens podríem donar el cas que tan ben escrita està i fa servir unes paraules tan elevades, diguem-ne, que pogués resultar incomprensible. Això també podria... I d'aquí ve això que et dic, que sigui elitista, que només uns quants l'entenguin.
Que sigui
tan bona vol dir que realment sigui de qualitat, i si no l'entén ningú. L'entenen molt pocs. Clar, això també...
També es parla de literatura d'adults i de literatura juvenil, donant aquesta segona denominació un caràcter menor, no? Penso que és una errada anar per aquest camí, perquè podríem convenir que hi ha obres juvenils fantàstiques i adults pèssimes, que val més no llegir. Per tant, perquè a vegades quan es parla... I aquí en parlem poc, de juvenil. Potser això seria una de les coses que també, tant, quan trobes una bona literatura de juvenil, pots portar-la aquí i comentar-la, per exemple, no? Podríem fer-ho. I de fet és que ja el temps ens està menjant i ja només es queden un moment per poder fer alguna notícia i canviem de tema.
El noticiari.
Bé, comencem amb el noticiari. Hem llegit avui el 9-9 que l'entitat Amics de la Ciutat de Granollers farà el proper dia 22, o sigui demà passat, avui és dia 20. Doncs demà passat es farà a Granollers una conferència sobre les arrels del català, a cura de la directora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca. L'activitat s'emmarca dins del programa d'activitats dedicat a l'origen de les llengües d'Amics de la Ciutat de Granollers. Lamarca és especialista en les arrels de la llengua catalana i, a més, la Biblioteca de Catalunya és dipositària de les cèlebres homilies d'Organyà, el primer document escrit en llengua catalana del qual se'n coneix l'existència. L'acte tindrà lloc dimecres, com hem dit, dia 22 a les 8 del vespre al casino.
Anunciem també que Portàtil és una col·lecció que les editorials Angle, Cusatània, Basa, Bromera, Meteora, Símbol i Viena llancen una col·lecció d'aquest tipus de llibres que se'n diuen de butxaca, perquè el preu és molt més reduït. Vull dir, parlem de preus des de 8 euros fins a 15, amb llibres, diguem-ne, ja més gruixuts, i per tant és una possibilitat de la gent que no té tants recursos de poder comprar llibres, però a baix preu, i no perquè vagin a cap cooperativa, sinó perquè realment aquests llibres són la lletra una mica més comprimida, el paper poder no és tan perfecte, però es pot llegir perfectament. Per tant, recomanem Portàtil, més butxaca en temps de crisi.
Bé, i s'ha publicat aquest any el llibre 500 raons per parlar català. Aquest llibre, escrit per David Pagès i Cascú, i editat per CCG Edicions de Girona, recull 500 raons, com diu el títol, per parlar català. El títol no enganya. És a dir, és un vast inventari d'arguments d'una inabastable riquesa humana i literària, aportats per moltes persones al llarg de la història, més de 300, que han doncs, elaborat aquestes idees, aquests arguments, per convèncer que el català ha de continuar sent usat. El llibre té unes 152 pàgines.
I ens queden uns segons per dir una última notícia, i és que aquest dissabte la Fundació Josep Pla de Palafrugell inaugura una exposició que es diu A l'ombra de Josep Pla, 5 escriptors periodistes gironins de la República. La mostra centra l'atenció en el rescat del periodisme literari i autorreferencial de 5 figures representatives de les comarques gironines: Clàudia Ametlla, Manuel Brunet, Agustí Cabruja, Jaume Gascon i Emili Vigo. Penso que aquesta exposició en Joan l'anirà a veure segur, perquè a Josep Pla li interessa moltíssim.
Moltíssim, moltíssim.
Doncs fins aquí el noticiari.
I ja hem arribat a la frase. La frase d'avui és una mica extensa, però té el seu interès. És de Carles Rivera i diu: bona part de la pedagogia més tradició a casa nostra confon la necessitat d'aprenentatge que té l'ésser humà amb les ganes reals que té d'aprendre. Només cal superar mitja dotzena d'assignatures: llegir, escriure, comptar, parlar, escoltar i entendre. És clar que en la majoria de casos, per aconseguir aprovar-les amb nota, probablement necessitarem tota la vida.
I després d'aquestes frases, més que una frase...
Sí, això ha sigut ja una dissertació.
El paràgraf del dia, més o menys.
Després d'aquest paràgraf, doncs amb això hem arribat al final del programa d'avui, el programa número 173. La setmana vinent hi tornarem. Recordeu que aquest dimecres s'emet, es reemet el programa, en repetició, a Punt 7 Ràdio.
De 10 a 11 del vespre.
I us esperem la setmana vinent. Bona setmana.
Passeu bona setmana.
Bona nit a tothom.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana. Setmana.